Bon dia i benvinguts al Fem Salut. Avui tenim amb nosaltres a dos professionals de l'equip d'atenció primària de Falset. Per començar, Elil Martra, administratiu de l'equip, ens explicarà tot el que cal saber sobre el document de voluntats anticipades. La segona entrevista del programa d'avui es farà amb la nostra Rebec del nostre equip, que ens farà 5 cèntims de les activitats que durà a terme durant el darrer trimestre d'aquest any.
Bones, com heu sentit a la introducció, tornem una vegada més aquí al Fem Salut. I avui parlarem amb dues persones de l'equip. Per començar, parlarem amb el Nil Martra i el tema que volem abordar amb ell és un tema que afecta a tothom, de la primera a l'última persona, i que en aquest cas parlem amb el Nil, que és administratiu del nostre equip d'atenció primària i una mica es fa càrrec dels documents de voluntats anticipades que es porten al CAPI. Per això ell ens explicarà una mica què és aquest document, per què serveix i per què és necessari que tots plegats fem un pensament a l'hora de fer-lo. Bon dia, Nil.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, per començar, ens agradaria que ens expliquessis a què ens referim quan parlem de document de voluntats anticipades.
Mira, doncs el document de voluntats anticipades és un document escrit, d'acord, mitjançant una persona que és major d'edat i que té capacitat suficient i de manera lliure per constar unes instruccions sobre tractaments o atencions mèdiques i cures que desitja rebre o rebutjar quan es troben circumstàncies que fan que no li puguin, que no pugui permetre
que no pugui fer la tria, que no pugui,
correcte, no pugui expressar la seva voluntat, vale? I això, el DBA, el que proporciona és tranquil·litat perquè permet controlar la persona com serà els moments difícils de la seva vida on no pugui respondre per ella mateixa.
És un document, en general, que la persona decideix com vol que sigui arribat el moment, el desenllaç, no?
Correcte.
I que no es facin determinades coses que potser ell no voldria que es fessin. Pues,
I això també fa que descarregui responsabilitat de les persones més properes, de familiars o persones que hagi decidit la persona que expressa la seva voluntat amb aquest document.
Aquest document existeix una mica una sèrie d'apartats una mica que es poden anar complementant, però un dia m'explicaves que podria ser lliure. Podria escriure un document...
Tu pots escriure un document en blanc i escriure...
Tot el que penses al respecte, però... existeixen uns documents base, diguéssim, una mica, sí, que ens poden servir com a marc per escriure tot el que volem expressar allí, no?
És el que dèiem ara, no hi ha un model exacte, o sigui, que s'hagi de fer d'una manera concreta, sinó que diferents plataformes, ja sigui un CAP o la plataforma de, per exemple...
De morir dignament,
correcte,
no?
Hi ha associacions que proporcionen uns documents per la gent que vulgui fer-ho més complet. Llavors amb aquests documents et donen possibilitats diferents que es poden presentar, d'acord?
Per tant, es poden trobar en diferents espais, però també es, correcte, pot fer si algú decideix fer-ho en blanc, no?
I aquest model, vale, consta d'instruccions, criteris personals, vale, i valors vitals de cada persona. Llavors incideixen en la qualitat de vida, vale? Comunicar-se, no patir dolor, autonomia, no perllongar la vida artificialment si no t'ha de salvar la vida o t'ha de portar en una situació que és irreversible, i també incideix en suposicions i situacions segons enfermetat, vale? I també forma d'executar aquestes instruccions sanitàries, d'acord? I a part, és el que hem dit, també poden ser altres criteris lliurement expressats per l'usuari.
Triats, sí, per qualsevol persona, no?
Sí, sí.
Abans, crec que era una mica més complicat posar en marxa aquest document i dur-lo a la teva història clínica, que una mica és la finalitat de tot plegat, que es quedi reflexat en algun lloc perquè sigui visualitzat, perquè ho té que veure en aquell moment.
Sí.
Fins i tot crec que hi hauria d'haver tres persones que reconeguessin les voluntats que aquesta persona pues, descrivia el seu document, però ara això la cosa ha canviat, no? Des de fa no massa temps, des de fa 6 mesos... O...
Des d'aquest any mateix, que s'ha habilitat l'opció, una tercera opció, que és amb el professional sanitari com a testimoni. Mm-hmm. Fins fa poc, com estem dient, només hi havia dues possibilitats. Una, anar davant notari, la forma que molta gent ho ha fet durant tota la vida, o aportant tres testimonis. Què passava? Que hi havia situacions personals que impedien que poguessin aportar a tres persones per expressar el seu testimoni. Llavors, la gent que potser no tenia un entorn abundant o persones solitàries no podien presentar-lo. A no ser que anessin a un notari i fessin de manera que era més costosa econòmicament.
Mm-hmm. Per tant, des de llavors, una persona pot decidir anar al seu referent sanitari, no? I parlar amb ell de què vol dur a terme aquest document.
Correcte,
no?
Sí,
suposo que entre les coses perquè quedin ben clars els criteris que ell escolleix.
Sí, el que volem dir és que, per exemple, l'ideal, abans de presentar-ho, l'ideal és anar sempre primer a recollir aquest model, mirar-s'ho bé a casa, estudiar totes les opcions, si hi ha dubtes, demanar una hora amb el metge, i el metge serà l'encarregat d'explicar-li la situació quina és.
Perquè metge o l'infermer, en aquest cas qualsevol professional sanitari que pugui donar-li les eines o els coneixements necessaris pues, perquè pugui expressar el que realment vol.
I a posteriori decidir si aquest metge o el mateix infermer pugui signar com a testimoni de tot allò que ha triat en aquest document.
Uh-huh.
I això és el que ha entrat en vigor aquest any, que fa que s'hagi disparat les sol·licituds de fer aquest document.
Uh-huh. Bé, un cop ja la persona s'ha assabentat de com pot complimentar-lo, hagi anat al seu professional, aquest professional també hagi signat la conformitat que aquesta persona ha fet aquesta tria, què més? A partir d'aquí, què ha de fer la persona?
Això s'ha de presentar, diguéssim, als administratius que estiguin en aquest centre on vol presentar-ho, perquè, de fet, això es pot presentar, ja dèiem, en notari o bé en qualsevol centre sanitari, pot ser públic o privat. L'únic que el públic és el que té l'accés, que és ja universal. D'acord?
De fet, fins i tot, la persona que disposa d'aquest document de voluntats anticipades, en l'ECAP, que és amb l'eina que solem treballar des de l'atenció primària, tenim, i suposo que també això segurament deu quedar reflexat en les diferents amb la història clínica compartida de Catalunya d'aquell usuari, no? Queda reflexat que està en vigor un document de voluntats anticipades que sempre es pot tirar enrere, si un volgués, no?
Sí, sí, és important recordar que sempre es pot modificar, inclús revocar aquest document, ja que la nostra forma de pensar és canviant, o un dia pots pensar una cosa, la setmana següent o uns anys després pots pensar coses diferents, llavors això fa que puguis tu modificar-ho sempre que tu vulguis. Les decisions que hagis pres en aquest document sempre ho pots variar, perquè sempre pot canviar la teva forma de pensar, o que hi hagi novetats en medicina que puguis ampliar aquest document, si no sempre estaria el mateix model per tota la vida i inclús hi ha avenços.
Per tant, és una cosa activa i una cosa que no, quan hagis fet, no vol dir que s'ha quedat sempre allí, sinó que és com una mica com un testament que sempre es pot anar modificant pues, segons la idea de la persona que tria aquest document. No?
Correcte.
I si tu, com a persona que treballa al CAP i que reps gent que fa aquest tipus o posa a dintre a la... a la seva història, el document aquest, per què recomanaries una mica quina cosa crec que tothom podem pensar per què ho necessitem, però per què especialment li recomanaríem a la gent que tingués en aquest document pues, a la seva història?
És que és un document que ens deixa preparats per qualsevol situació de la vida que no ens esperem. Realment la vida no saps quant pot canviar d'un dia per l'altre. Llavors, arribat aquest moment, tindre aquest document preparat pot ser clau per qualsevol situació adversa en què estiguéssim, o sigui, i tant l'usuari mateix com l'equip mèdic, o sigui, no es trobaria amb les mans sense
lligades, no?
Amb les mans lligades sense saber què volia realment aquella persona per culpa de no haver preparat aquest document.
Per tant, no és qüestió d'edats, no? És a partir dels 18 anys, a partir de la majoria d'edat, Però sí. A partir d'aquest moment seria recomanable que tothom...
Mai no saps quan...
Que tothom fes aquesta cria.
Correcte.
I per tant, dit això, podem dir que és un document que és fàcil de complementar ara mateix, doncs, perquè no és tan feixuc com abans en molts sentits, i que en qualsevol moment poden portar a la multitud de centres.
Qualsevol ajuda que necessitin per forma de tramitar-lo, el que sigui, poden vindre al CAP. Qualsevol dubte sobre aquest document en sentit d'aspectes clínics, també poden consultar amb l'equip professional. D'acord? I també voldria afegir, perquè a tot això també és molt important, que hi ha l'opció d'afegir representant. O sigui, que aquesta persona representant, primer de tot, ha d'estar totalment d'acord amb el que reflexis en aquest document, perquè serà la persona que parlarà en el teu nom en el moment que estigui en aquesta situació clínica. Òbviament, no és obligatori tindre una persona representant, però si s'afegeix aquesta persona al document, serà, o sigui, poden ser fins a dos, d'acord? Llavors, aquestes persones han d'estar totalment d'acord amb el que expressis en aquest document. Si després de lo que està reflexat en el document hi ha algun aspecte més que no està aclarit per la mateixa persona que ha presentat aquesta voluntat, serà la persona representant la que decidirà allò que potser no hagi estat establert en aquest document. Per això és molt important que aquesta persona conegui fins l'últim detall de tot el document i la voluntat que vulgui la persona que està en aquesta situació clínica.
I aleshores s'entén que, arribat el moment, l'equip sanitari o qui tingui que fer escollir alguna de les qüestions se'ls posaran en contacte amb
la persona representant.
La persona representant.
I sobretot, és molt important que no es contradigui amb resta del que hi hagi el document. Si no, és millor que aquesta persona no signi aquest document de voluntats. Mm-hmm. Sempre és millor que, si no estàs d'acord amb alguna cosa, no firmis ni et presentis com a representant opcional. Més que res perquè, si no, seria un document de voluntats anticipades on tu deixes la teva
voluntat, però no es compleix.
Però clar, no es compleix perquè has triat potser la persona que no estava d'acord en això que expressaves. Mm-hmm. Llavors, per això és molt important seleccionar bé la persona representant.
Mm-hmm. Doncs bé, Nil, jo crec que hem aclarit una mica què és el document de voluntats anticipades, que tothom és recomanable per fer-ho tothom major de 18 anys, i que, per tant, si tenen algun dubte, doncs només que s'adrecin als administratius d'aquí, en aquest cas de l'equip d'atenció primària, i es fan els aclariments oportuns doncs, perquè es dugui a terme d'una manera correcta el document. Voldries afegir alguna cosa més al que ja hem estat parlant?
No, simplement comentar que, repetir que mai pots saber quan necessitaràs tindre aquest document preparat, llavors qui estigui interessat pot passar per aquí el cap de Falset que ajudarem.
Molt bé, doncs. Nil, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i compartit una mica i fent els aclariments oportuns pel que fa al document de voluntats anticipades. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Armand. Then I just don't understand. Then there's this silence. What was I to do?
Bé, a banda del Nil, avui també tornem a comptar aquí amb el Fem Salut. Tenim una vegada més a l'Anna Tost. Ella és rebec del nostre equip d'atenció primària. I amb ella volem parlar una mica de les múltiples activitats que segueix duent a terme aquí al nostre centre per als diferents usuaris de Falset i també dels pobles del voltant. Bon dia, Anna.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, comencem parlant d'una activitat que, de fet, ja ha començat, perquè va començar ahir, divendres, i que seria una segona edició d'un curs que crec que ha tingut també el seu ressò i crec que és de molta ajuda, que és el curs que, o el grup de l'activitat que es realitza amb els cuidadors informals, no? De gent que està escrita al nostre equip d'atenció primària.
Exacte, ahir vam començar amb la segona edició del grup de cuidadors. En aquest cas segueix sent doncs, un grup multidisciplinar on participen diferents professionals, per no dir, crec que tot el perfil de professionals pràcticament participen en aquest grup, on l'objectiu és cuidar el cuidador, que per nosaltres realment és molt important, no? que aquests cuidadors no professionals, familiars, siguin fills, siguin parelles, també es tinguin en compte i es cuidin. I això és algú que en aquest grup doncs, volem prioritzar.
L'altra edició anterior van haver, crec que una dotzena de participants.
Sí, més o menys van ser.
Segueixes fent algun tipus de seguiment, algun tipus de suport o algun tipus de relació, diguéssim, de vinculació amb ells, bàsicament amb elles, perquè la majoria són dones, per fer seguiment una mica de com segueixen la seva vida, el seu rol aquest de cuidador i com se poden adequar una mica al adaptar per a que sigui perquè es puguin cuidar ells mateixos una mica més.
Mm-hmm. Bueno, de quan en quan sí que és cert que les truco, perquè sí que en general han sigut dones, però bueno, també hem tingut algun home i en aquesta edició també tenim homes, aquesta segona edició. I de tant en tant les truco per saber una miqueta com va, per anar-los recordant que és important que se segueixin cuidant i ja saben, o saben en general els meus pacients, que sempre poden comptar amb mi, no? Que passi un any o dos o tres de que van participar en qualsevol dels meus grups, poden sempre, no?, agafar el telèfon, trucar aquí al CAP i demanar hora amb mi que ràpidament, quan pugui, els atendré.
Fins i tot és possible que ja que s'ha creat un grup, no?, que segueixin mantenint una relació entre tots ells i totes elles, no?, pues per donar-se una mica de suport, no?
Sí, de fet
aquesta és la finalitat d'aquests grups també, no?, donar-se, sí, un suport mutu.
Sí, no seria la primera vegada que arrel de fer un grup s'han format doncs, vincles més estrets entre pacients, no?, que potser es coneixien però no eren amics, i arrel d'això doncs, potser ja poden quedar doncs, a fer un cafè o inclús formen part del grup d'amics de, no?, d'algun altre dels integrants del grup.
Mm-hmm. Per tant, aquest divendres s'inicia, recordem que és al voltant de 12 sessions, no? Si no recordo,
sí,
malament.
Exacte.
Que quines vessants a grans trets aborden, no?
Doncs, com he comentat abans, l'objectiu principal és cuidar el cuidador i el que es fa és donar tècniques i eines per l'autocura. Moltes vegades el perfil d'aquestes persones doncs, centren principalment amb la persona que tenen a càrrec, no? Pues, la seva mare o el seu pare o la seva parella, i se n'obliden d'ells mateixos, o si no se n'obliden, a vegades el que els hi passa és que se senten culpables de vegades de dedicar-se temps, no? I des del grup doncs el que intentem és fer entendre que és compatible poder cuidar una persona i també cuidar-se un mateix.
Recordem que aquesta activitat, a banda de coordinar-la tu mateixa, també comptem amb una psicòloga del Consell Comarcal, no?, la Núria, que també donarà suport doncs, una mica en la coordinació d'aquest curs, a banda dels diferents professionals que puguem participar d'alguna manera, no?, en l'activitat.
Sí, de fet, principalment, qui estem sempre som la Núria i jo, que som les dues psicòlogues, i després doncs, hi ha diferents sessions on portem invitats, no?, doncs, d'infermeria, de medicina, de nutrició, de diferents vessants.
De l'altre curs has tret ha hagut algun canvi que diguéssim de suggeriments que t'hagin donat, que tu hagis vist que o tu o la Núria hagueu vist que seria millor pues, afegir algun professional diferent o alguna cosa, o en principi tot més o menys és com l'altra vegada?
Més o menys tot és com l'altra vegada. Sí que és cert que potser hi ha algunes sessions que es podria donar més temps al professional que ve perquè pugui explicar més estona sobre la matèria. Però, per exemple, doncs hi ha una sessió que la fa medicina, que és fins a l'anterior edició va ser compartida amb infermeria. Sí que és cert que potser estaria bé donar una sessió sencera a infermeria i una sessió sencera a medicina. Però bueno, és que això ens ho trobem a qualsevol dels grups. Sempre faltaran sessions, sempre faltarà temes dels quals podríem parlar i ens podríem passar un any sencer i no repetiríem cap tema.
I segurament els usuaris i usuàries segurament demanarien que allò continués, no?
Sí, de fet, sempre és una de les... Quan acabem el grup sempre pregunto, bueno, no, quines són aquelles coses que creieu que podríem millorar, no, per les properes edicions. I una d'elles sempre és que ha sigut molt curt. Uh-huh. Siguin de 2 mesos o de 3 mesos, la resposta sempre és ha sigut molt curt.
Uh-huh. Per tant, sempre lo bueno si breve, dos veces bueno.
Sí.
A part del curs de cuidadors, evidentment estàs ficada en altres temes que vas abordant durant el teu dia a dia aquí a l'equip d'atenció primària. Un d'ells és l'ansietat, que si no recordo malament ja és el 9è grup, no? Que uh-huh. una mica treballeu aquesta problemàtica individual, no? A nivell grupal, no?
Sí, realment el grup de gestió de l'ansietat ha tingut molt de ressò, molt d'èxit. Jo igualment agraeixo també a tot l'equip, perquè també, si no fos perquè l'equip deriva, doncs tampoc tindria gent per poder fer el grup, no? Però sí, ja farem la 9a edició, que ha de començar doncs, ara a finals d'octubre, a principis de novembre.
I per tant, amb aquest taller, o diguem-ho així, o aquesta activitat grupal, el que es dona són eines doncs, per... No ho deixarà de sensiós a la persona que vingui, però ho podrà controlar d'una manera més òptima, no? perquè no influeixi en el seu dia a dia. No?
Exacte.
I un altre dels grups que treballes de manera habitual, diguéssim, és el del dolor crònic.
Sí, el grup del dolor crònic també és un grup que es va formar aquest any, és nou del 2024, i també és un dels grups que m'agradaria que es quedés ja instaurat dintre de la cartera de serveis del CAP de Falset. Ara també estem a... no començarà en breus perquè estic fent encara reclutament de pacients i fins que no hi ha un gruix de pacients considerable no començo amb les valoracions per després poder acabar de formar el grup sencer. Per tant, si hi ha algú que ens estigui escoltant que estigui apuntat en el grup de dolor crònic que encara no hagi trucat és perquè encara estic fent esperant a que hi hagi el nombre de pacients suficient per començar a trucar-vos.
Mm-hmm. Totes aquestes tasques que fas tu de forma habitual, recordem que qualsevol de les persones que ens estàs escoltant, l'intermediari, diguéssim, per arribar fins aquí seria el seu equip sanitari, no?
Exacte. Sempre que vulguin participar en qualsevol d'aquests grups, senzillament, o amb l'infermer o amb el metge, poden demanar hora i ells també fan de filtre i valoren si realment són candidats per venir a aquest grup o no.
I a partir d'aquí, si no ho tinc mal entès, corregeixem si no és així, tens una entrevista individual amb aquelles persones i entre els dos es decideix si aquella activitat seria profitosa, no, per la persona.
Exacte, exacte.
No? Seria una mica aquest el modus operandi, no, diguéssim, sí, de la tasca.
Almenys en la nostra professió és molt important el vincle amb el pacient i conèixer-nos, no? Llavors, a part del filtre que pot fer de primera mà medicina o infermeria, després tenim una entrevista individual on ens coneixem, ens expliquem, no, la situació i explico relativament breument com funciona el grup i decidim conjuntament si realment és el servei més indicat o no per a aquesta persona.
De fet, parlo com a infermer, si alguna vegada m'hi he trobat, no? Que a vegades quan ofereixes, de seguit estan d'acord en participar-hi, però hi ha moltes vegades que el fet de ser grupal, i el fet de ser en pobles petits, i el fet de ser, depèn de quina problemàtica, no?, tira enrere una mica a la persona, no? I per tant, el primer que s'ha de buscar és que sigui la persona que vegi la necessitat de participar-hi, perquè si no ho veu ja, si no hi ha motivació, com en tota la vida, doncs hi ha unes limitacions.
Exacte. Tot i així, jo sempre us dic el mateix, que és molt important transmetre al pacient que no és un grup de venir a explicar la meva vida, a queixar-me de si cuido algú, doncs a queixar-me d'aquella persona, o explicar per què em sento ara mateix angoixat o angoixada, sinó que és un grup per rebre eines per gestionar el meu dia a dia i reduir el malestar que aquest em pugui produir. Per tant, si vull compartir alguna cosa, ho pots fer, però si no vull compartir part de la meva vida personal, estàs en el teu dret i ningú t'obligarà a fer-ho.
I com en totes les coses que fem al nostre dia a dia, si un no vol en aquell moment, sempre és deixar la porta oberta, perquè si no m'ho hem donat vol participar d'aquesta activitat, sapigué de que es va fent de manera seqüencial i, per tant, si no participa en aquesta i l'any que ve té ganes de participar-hi, doncs només cal que ho digui i aleshores doncs, es fan les gestions pertinents.
Exacte.
I ja per últim, segurament a part d'aquestes coses que estem comentant, alguna cosa més hi haurà, perquè d'aquí allà sempre hi ha alguna cosa puntual que es va duent a terme. També vas a l'institut de tant en tant, no?
Sí, de fet ja serà el tercer curs que vaig a l'institut. Doncs el que faig allà, sí que és cert que es podrien fer moltíssimes coses, com tu dius, Armand, però bueno, donada la disponibilitat que tenim i el marge, actualment i el que faig des de fa 3 anys és uns tallers de gestió emocional amb els adolescents de tercer de l'ESO.
Mm-hmm. Que començaran ja en breu.
Sí, són 6 sessions. En el moment faig 3 al primer trimestre i 3 al segon trimestre i començaran ara també, ara a l'octubre començarem.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, Anna, molt bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos posat una mica al dia de les activitats que vens fent aquí a l'equip d'atenció primària, en què poden participar alguns usuaris que es veuen la necessitat de que això els pot ajudar en el seu dia a dia.
Uh-huh.
I doncs res més, i qualsevol altre dia que vegem convenient i et tornarem a molestar perquè ens acompanyis.
Moltes gràcies, Armand, i jo encantada.
Adéu-siau.
Adéu. Why he must
ask them. I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració de la Clàudia i el Manel, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, que us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Ens retrobem en 15 dies.